Molt bon dia, què tal? Com aneu? Som dimarts, 6 de juny de 2023, i si ens esteu escoltant ja sabeu que engeguem el Penedès en xarxa, com cada matí de dilluns a divendres, a les 9 i 6, acompanyant-vos fins les 12 i fent-ho des de diferents emissores, coordinant tot aquest show, Ràdio Vilafranca, des d'aquí us saludem Toni Olivella i Silvia Delgado, i comptem també amb Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Plegats, omplirem de contingut aquestes 3 hores de ràdio. És dimarts i engegarem amb la previsió meteorològica per començar amb bon peu la setmana a càrrec de Mar Rodero. Tot seguit, talent i més, amb Susana Villagrasa, Montse Balada, i avui la nostra convidada és Marley Hawkes, enginyera i product owner. A 9:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu d'aquest dimarts. Queden 3 setmanes mal comptades per acabar el curs escolar i avui dediquem el tema de la setmana als casals d'estiu, campaments i aquesta oferta de lleure que comença a finals de juny, així que acaba el curs escolar. Un tema de la setmana que arrencarem a 9:45 aproximadament amb un parell de propostes. D'una banda tindrem amb nosaltres Pep Besolí, secretari tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, que ens parlarà dels casals que organitzen, i de l'altra també us aproparem al Fes Estiu de Sant Sadurní, tot parlant amb la regidora de Joventut, Marta Castellví. Farem una aturada a les 10, escoltarem l'actualitat a través del butlletí i reprenem aquest tema de la setmana amb més propostes de casals d'estiu. En aquest cas parlarem amb la Míriam Pujol, coordinadora de l'empresa vilafranquina Més que Lleure, que s'encarrega, entre d'altres, dels casals d'estiu de Sant Jaume dels Domenys i de Santa Oliva. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, exclusivament de l'Alt i el Baix Penedès, 5 minuts per saber què passa i continuar. Després del flash, parlem de l'orientació en processos de selecció massiva de treballadors que ha dut a terme el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca per a 3 multinacionals que li han sol·licitat. Ens ho explicaran Mercè, Cristina Mata i Elisabet Vallespín del Servei d'Ocupació Vilafranquí, i escoltarem també l'experiència de la Carmen Aro, una usuària que s'ha preparat amb el Servei d'Ocupació, que ha passat un d'aquests processos de selecció, concretament per a Carrefour, i que ara està pendent de que la truquin i li diguin que l'agafen. A les 11, el català al carrer amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Aprendrem lèxic, frases fetes, o ampliarem o recordarem vocabulari que no utilitzem tant, i tindrem concurs amb els mots encreuats com a protagonistes. Avui regalem un llibre infantil. Una preciositat del llibre, si m'ho permeteu. Es diu Fada Nina, és de Maria Carme Roca, il·lustrat per Carles Arbat, de l'editorial Baula, i té com a protagonista a la Martina, una fada menuda i eixerida amb ganes de descobrir el món. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat, darrer flash informatiu, i darrere arribaran les pantalles amb el Carles Gala, que ens farà un repàs a les sèries que s'estrenen, i parlarem també de la pantalla més convencional. I per acabar, com que és dimarts, no faltaran les fake news.
El temps.
Anem per la previsió meteorològica, que ens explica, com cada dimarts, el Marc Rodero. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Com tenim aquest inici de setmana?
Doncs amb poques novetats meteorològiques, perquè hem de seguir parlant d'aquest temps dual, d'aquesta variabilitat, d'aquest cel pràcticament serè amb alguns núvols poc destacables als matins i, en canvi, aquest creixement de nuvolades convectives a partir de migdia i la tarda. Sí que és cert que a mitjans de setmana descansarà una miqueta més aquesta inestabilitat, quedarà circunscrita només cap a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu, no avançarien tant, però vaja que aquesta carència i aquesta tendència encara ens acompanyarà alguns dies més, però com diem, amb una miqueta menys d'activitat. El temps marcat també per aquesta borrasca Òscar que entra per la zona occidental de la península Ibèrica, que a nosaltres no ens afectarà ni de lluny de forma directa, però en canvi sí que farà augmentar una miqueta més la nuvolositat de tipus alt. Com diem, malauradament, sense precipitació. I pel que fa a les temperatures, aquests propers dies tindran tendència a pujar una miqueta més i l'ambient es faria una miqueta més, entre moltes cometes, càlid a les hores centrals del dia. Res, 1 o 2 graus per sobre del que tenim habitualment. I pel que fa a la situació marítima, tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
Marc, et pregunto aquella pregunta que t'he fet tantíssimes vegades aquesta temporada. Què passa amb l'aigua aquest juny?
Doncs no ens podem queixar, Sílvia. El mes de juny no és pas un dels mesos que sigui molt plujosos per norma. Ho són els mesos d'abril i els mesos de maig. Abril ens va fer el salt al 100%, maig ho hem recuperat i en alguns indrets de quina manera, i en fins i tot alguns llocs de l'interior del país que a les capçaleres, sobretot dels rius, ha fet créixer alguns punts dels embassaments, però juny no és una de les èpoques en què la precipitació sigui més important. Però, de moment, aquests dies que portem d'inici, s'està comportant de forma més agraïda del que hauria de ser l'habitual. On toca? És cap a l'interior i en àrees de muntanya. On vivim nosaltres, de moment s'està comportant tal com és.
Clar, per això tu deies que aquí al Penedès es fa pregar molt aquesta aigua, eh? Quants dies,
sí, però
quantes
que
tardes
no toca,
veus que
aigua
s'ennubola, es posa fosc, sí, i penses, sí, sí, va, que descarregui, i re.
No, ho fa. Queda molt cap a l'interior, nosaltres veiem les encluses de les tempestes, tot i això el Penedès és una comarca de muntanya, és a dir, que som propensos a que puguin créixer aquestes nuvolades convectives, però malauradament no han quedat una miqueta lluny de casa i, per tant, no acaben de madurar, en aquest cas, a la seva capital, no? Per exemple, a Vilafranca. Però en canvi sí que ho fa cap a les àrees interiors. Però és com tot, aquests ruixats, aquestes tempestes, vindria a ser com una loteria, Sílvia.
Ai, la loteria, que no ens afavoreix massa. Moltes gràcies, Marc, i que tinguis una bona setmana. Divendres ens retrobem.
Igualment, fins divendres.
Nova cita amb talent femení, amb l'associació empresarial, en aquesta secció del Penedès, en xarxa, talent i més. Avui havíem de ser un trident, però de moment d'aquest trident només tenim una de les integrants, que és la Montse Balada. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Montse, feia temps que no ens veiem, com va anar el Sant Jordi?
Doncs va anar perfecte, va anar meravellós. De fet, va ser un dels Sant Jordis més bonics que recordem totes les autores i autors de literatura, perquè va ser diumenge, perquè ens van quedar a casa, perquè no va ser un Sant Jordi viatger. I vam aprofitar per saludar amistats, familiars i que ens saludessin a nosaltres. Així que vam fer casa nostra, perquè anar a Barcelona estava petat i moltíssimes i moltíssims van decidir, empenyats amb les editorials, de fer casa. De fer casa i passar un diumenge a casa meravellós. Sí, sí.
Hi ha els favorables i els detractors de que Sant Jordi caigui en festiu, en diumenge. Veig que a tu no et molesta, eh?
A nosaltres no, perquè a nosaltres ens agrada compartir amb els de casa nostra, també. I sí que és veritat que marxar fora està molt bé, però, clar, quan parlem de literatura infantil, gràcies al món literari, són milions de persones que escrivim, hi ha molta producte, i sempre se't quedaria una miqueta més traspapelat. En canvi, si et quedes a casa, doncs brilla el treball, perquè la gent t'estima i ve a veure't a les Rambles i et passes un Sant Jordi que és més d'abraçades, que de fet és el que volem nosaltres a Sant Jordi. Clar, les editorials volen vendre, això està claríssim, però nosaltres volem...
I els
autors? Tots volem veure el fruit del nostre treball. I el nostre treball, el fruit també és l'escalfor de la gent que t'estima. I no només de la venda, però clar, tot ajuda, eh? Tot ajuda. Així que ho hem passat molt bé.
Estàs escrivint ara, Montse?
També. Estem en algun projecte? I bueno, però ja saps que nosaltres treballem sempre a dos anys vista, com a mínim, els escriptors, eh? Perquè nosaltres, sobretot en literatura infantil, el que fem és fer idea, llançar el text, i a partir d'aquí tot l'equip comença. I un treball d'equip pot durar un any, dos anys. En el cas que estem ara, doncs portem més de 2 anys a veure si surt aquest projecte. I ho llancem ja.
I ho dius així, amb la boca petiteta, no? Aviam si surt, sense desvelar gran cosa.
De veritat, nosaltres no podem dir res. Això és una de les coses
per
que...
Per contracte?
No. Perquè... Per idees. Perquè nosaltres som els primers. Una autora o un autor de text és el primer. Aquesta idea, una vegada entra il·lustradora o il·lustrador... Aquí ja poden comentar, perquè la idea ja està feta. I el seu treball el poden exposar abans de que surti. Però nosaltres, no, nosaltres és una mica espionatge industrial.
Sí. Que no robin la idea.
Sí, de fet, hi ha una cosa molt curiosa, que quan els il·lustradores i il·lustradors s'ajunten, ells parlen moltíssim dels seus projectes. I quan ens ajuntem les autores, autors de text, no parlem res, parlem...
Del temps.
Sí, inclús és perillós, perquè qualsevol cosa que diguis és o sigui, que la propera anirà per aquí. I llavors anem sempre amb molta cura de no desvelar el que l'editorial et pot haver encarregat, la tendència. De fet, també hi ha una cosa que molta gent no sap, és que nosaltres som uns obsessius de seguir els sociòlegs.
Sí,
perquè nosaltres ens tenim que adelantar, ja que el nostre treball surt amb tant de temps...
A 2 anys vista.
Clar, com a mínim. Nosaltres hem de saber de què hem de parlar dintre d'un temps.
Què interessarà?
Exacte. Si és la ecologia, si és la manera d'alimentar-se... Perquè, clar, la literatura infantil no només és una il·lusió, sinó també és un... fabricar un projecte de bona vida, aquest missatge. I aquí és on nosaltres estem molt calladets, a veure què passarà, què serà, cap a on anem, i aquí fem la força del nostre text, no? Cap a on anem. Ara, per exemple, l'últim treball que vaig fer va ser per a una escola de primària, i estan fent un projecte preciós junt a infermers de la Vall d'Hebron, i ells treballen un projecte antitabaquisme, però ho estan treballant per nens de quart de primària. Això em va sobtar molt quan me'l van entregar, perquè normalment sempre es treballa per als instituts, i es van adonar compte que no arribava a temps el missatge. I així és que el treball que estem fent és molt infantil, per ja deixar ben clar els efectes nocius d'aquesta substància.
A quart de primària.
A quart de primària. És increïble, però és així.
Clar, això també ens permet veure per on van els problemes, no? En aquest cas de salut. Problemes, tots els problemes.
I aquest projecte ja està engegat ja a nivell nacional, també. I la veritat és que ha tingut una resposta meravellosa. Vas amb els alumnes i de seguida diuen coses molt estranyes. En una de les escoles em vaig trobar un comentari molt curiós, que vull compartir amb vosaltres, que va ser un company a un altre company que li deia: és que la meva mare va començar a fumar per culpa de la teva mare.
Ostres.
Sí, va ser així. I tots es van quedar una miqueta així, i l'altre es va quedar clar. Diu: sí, perquè la meva mare no fumava. I va ser una oberta d'acord que va tenir aquella criatura, i l'altra criatura es va quedar una mica com dient: pues no sé com dir-te. Doncs aquestes coses descobreixes que els inquieten moltíssim. Moltíssim, i que ells mateixos volen posar remei.
La Montse Balada no ve mai sola. Tot i que era molt interessant això que ens explicava, seguirem, però sempre porta una gran dona. En aquesta temporada són novel·les de la Pau, A les dones parlen. Descobrim la d'aquest mes de juny.
Dinou anys de detencions i arrestos domiciliaris per defendre les seves idees. Aquesta és una part de la condemna que els últims anys ha patit la líder de l'oposició birmana i Premi Nobel de la Pau, U San Suu Kyi. I tot per defensar la democratització de Birmània. Activista incansable, aquesta dona va organitzar mítings per tot el país per demanar eleccions lliures i es va convertir en un important símbol per a les esperances del poble birmà. L'objectiu de U San Suu Kyi era aconseguir fundar la Lliga Nacional per la Democràcia, un partit polític que portés la llibertat al seu país mitjançant mètodes pacifistes i, sobretot, influenciada pels ideals de Gandhi. I ho va aconseguir. Desafiant la llei marcial, va viatjar per tot el país i va participar en multitudinaris mítings on denunciava els abusos del govern militar. Les relacions amb el poder es van tornar cada vegada més tenses i després de sortir il·lesa a l'abril del 1989 d'un atemptat perpetrat per un capità de l'exèrcit, va ser posada sota arrest domiciliari. La dama, com l'anomenen els seus defensors, va passar 15 anys tancada al seu domicili. La seva actitud va constituir un dels exemples més extraordinaris de coratge civil en les últimes dècades del segle XX. Per tal de millorar la imatge internacional del país, el règim birmà va aixecar el seu arrest al 1995. I encara que U San Suu Kyi va ser reelegida presidenta de la Lliga Nacional per a la Democràcia, no tenia llibertat de moviments. La seva lluita li ha fet mereixedora del suport internacional a través de nombrosos premis i, entre tots ells, el Premi Nobel de la Pau, que el va rebre el 1991. La seva frase diu així: «Utilitza, si us plau, la teva llibertat per promoure la llibertat dels altres». U San Suu Kyi. Les dones parlen.
Com deia, avui havíem de ser un trident i encara em deixava la protagonista d'Aquestes dones parlen, per tant, quatre, tot i que la Susana Villagrasa i la convidada, la Marley Hawkes, estan a la carretera. Susana, bon dia.
Hola, bon dia, Cecília. Què tal? Com estem?
Com anem? Estim no arribeu, oi?
A l'entrada de Vilafranca, amb aquestes obres que ens estan fent tanta mal.
Escolta, vas ben acompanyada, no? De fet, dus la Marley amb tu al cotxe, oi?
Sí.
Ui, no parleu juntes perquè s'acopla i no sentirem res. Una a una.
Val. Pues, us deixo amb la nostra convidada, que per mi és un honor presentar-la. Ella és enginyera, està dins del món dels startups. I, bueno, ha passat diferents etapes a la seva vida i ara comença de nou amb tota aquesta nova emprenedoria dintre d'una gran empresa d'enginyeria. Us passo amb ella perquè us expliqui més bé què és ser una dona enginyera i començar de nou.
Marley, bon dia, benvinguda.
Benvinguda.
Hola, Marley.
Hola, buenas, ¿me oyes?
Sí, bon dia, benvinguda.
Buenos días, sí, soy Marley Auques Cabeza, soy colombiana, criada en Estados Unidos y he vivido en España ya 2 décadas. Me he tenido que reinventar por varias veces por la migración aquí a España y después de tener 3 hijos también he dejado mi carrera para poder seguir adelante a una crianza de 3 hijos. Y me he dejado lo que era mi carrera en ingeniería en Estados Unidos de telecomunicaciones a meterme en inmobiliaria, sector inmobiliario aquí en la zona del Garraf. Después de un divorcio, he tenido que otra vez reinventarme. Entonces he vuelto a mis raíces, que es en el mundo tecnológico, ya en una edad mucho más madura, ya después de los 40, a tener que volver al mercado, que es muy interesante ahora porque se está abriendo muy buenas oportunidades. Y he tenido una gran oportunidad el año pasado a incorporarme a una empresa pequeña de e-commerce tecnológico y estoy trabajando lo que se llama ahora Product Owner, que es un nuevo sector, una buena nuevas formas de llevar proyectos tecnológicos y encontrar una oportunidad que es, para mí estoy muy, muy agradecida al mundo de poder volver a mis raíces y tener esta segunda oportunidad.
¿Y en qué consiste el Product Owner, Marley?
Product Owner es como llevar proyectos, pero hoy en día, en vez de gestionar las personas y decirles qué es lo que tienen que hacer o cómo, no jefe de proyectos, sino hoy en día es más entender el producto, cuál es el producto que está vendiendo la empresa y gestionar las necesidades de ese producto para que los desarrolladores, los ingenieros, puedan llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Para poder llegar a un producto muy bonito y que el cliente lo pueda aprovechar y que sea un producto que se pueda vender. Entonces, esa es la nueva forma de trabajar y es algo que yo he podido coger mis experiencias de mi vida en el pasado, trabajando en una empresa de telecomunicaciones y también en mis habilidades que he incorporado en los últimos años trabajando con gentes.
Marley, soy la Montse Balada. ¿Hola?
Sí. Hola. Sí. Hola, Montse. Sí.
Hola. Tuvimos la suerte de conocernos hace unos días en una conferencia que Talent Femení daba a su sede en San Pedro de Ribas. Y me sorprendió mucho de ti esta reinvención y esta fuerza que tienes. Sí, te formaste, cambiaste de país, has tenido 3 hijos, has luchado por tu familia y ahora te vuelves otra vez a rehacer como un fénix. ¿Tú lo ves, qué ves en esto? ¿Qué es fuerza? ¿Qué es lucha? ¿Que no te quieres quedar atrás?
Uf, yo creo que al principio yo no lo veía con fuerza. Yo lo veía más sobrevivencia. Es como la necesidad. Yo creo que hay una parte especial. Yo creo que todos lo tenemos, pero en especial nosotras mujeres lo tenemos en nuestras hormonas porque tenemos críos que tenemos que cuidar, ¿no? Nuestros hijos que tenemos que cuidar. Entonces es algo adentro que mi propia madre me lo dijo. Dijo, tú lo tienes, tú puedes sacar adelante, tú lo puedes hacer. Dijo, te tienes que poner ahora el modo guerrera. Y eso fue una ayuda que mi mamá me dio en ese momento cuando me separé. Me dijo, porque claro, yo estoy aquí sola, no tengo mi familia aquí, estoy en un país ya que he hecho mío, ¿no? Tengo mi tribu de amigos y eso que he creado aquí en familia, pero no tengo mi madre aquí, no tengo mis padres aquí, no tengo mis hermanos. Pero él me dijo, tú puedes, porque eres luchadora y tú puedes. Y es verdad, es algo que yo reconocí en los últimos 2 años, atrayendo mujeres que han pasado algo similar y nos damos cuenta que sí, que tenemos la fuerza interior.
Marley, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí porque son 9:30 pasadas y tocan noticias. Un placer, otro día nos reencontramos en el estudio y hablamos con calma, que ha sido muy interesante.
Exacto. Con mucho. Gracias,
Marley.
Sí.
Un beso,
gracias.
Adiós.
Un beso.
Són 9:15. Penedès en xarxa. Les notícies. Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest flash informatiu, el primer d'aquest matí en el Penedès, en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada. Us parla Eric Guijarro. L'envelliment actiu ha estat l'eix clau de la 19a setmana de la gent gran de Vilafranca. El pregó de Carme Via va donar tret de sortida a la setmana dedicada a la gent gran, durant la qual també es va dur a terme una exhibició de balls en línia, una obra de teatre a Cal Bolet o també una caminada, entre d'altres activitats. La festa de la gent gran, l'homenatge a les parelles que celebren les seves noces d'or i també una rosada intergeneracional van cloure durant el cap de setmana els actes en dues jornades que feia 3 anys que no se celebraven per culpa de la Covid-19. Segons el regidor de la gent gran, Ramon Zavalla, explicava com els més grans van patir doblement aquesta pandèmia. Per Zavalla, haver passat la pandèmia ha fet que ara la gran majoria de gent gran tingui més ganes de sortir i de fer activitats. I prova d'això és que en la celebració de la festa de la gent gran es van aplegar gairebé 600 persones, majors de 75 anys, i 23 parelles van celebrar les noces d'or en un ambient absolutament festiu. L'Ajuntament de Sant Quintí impulsa la 13a campanya Compra i Descobreix Catalunya per donar suport al comerç local. La iniciativa, organitzada pels 34 municipis adherits a la xarxa de barris antics, compta amb el suport de les 4 diputacions catalanes. Durant el mes de juny, les persones que comprin els 20 establiments adherits a la campanya podran participar en el sorteig de premis que inclouen experiències turístiques, culturals i gastronòmiques als municipis adherits a la campanya. Les activitats que ofereix cada municipi es poden consultar a través del web www.xarxabarris.com. En total, els comerços de Sant Quintí repartiran fins a 5.000 butlletes en paper que permetran optar a 15 lots de premis. També hi haurà un lot de premis per les persones que participin a través de butlleta electrònica i, com és habitual, es reservarà un últim lot per un dels establiments adherits a la campanya. El sorteig dels premis es durà a terme el dimecres 12 de juliol a l'Ajuntament. Banyeres del Penedès retira definitivament els contenidors de poda. A partir d'ara ja només es mantindrà el sistema porta a porta. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha retirat de forma definitiva els contenidors de poda de la via pública. A partir d'aquest mes de juny, l'únic sistema que estarà vigent serà el de la recollida porta a porta amb saques que es poden agafar gratuïtament a les dependències municipals del centre cívic Ernest Lluc. Durant un mes han estat convivint els dos sistemes de recollida de la poda vegetal. El dia 31 de maig, però, ja es van retirar els contenidors de la via pública. Per demanar la recollida al domicili, cal trucar ara al telèfon 977-671-350. Un cop confirmada la reserva, s'ha de treure la saca a la porta de casa el dia anterior. Aprenentatge sobre la privacitat a internet a l'Escola El Castellot amb el suport de la Diputació. Divendres, l'alumnat de 6è de primària de l'Escola El Castellot de Castellví de la Marca ha realitzat el taller Qui veu el meu perfil? Privacitat a internet. A través del catàleg de la Diputació de Barcelona d'activitats de sensibilització en matèria de consum responsable. L'actual desenvolupament de la xarxa d'internet i l'ús que en fem a tots els àmbits de la nostra vida planteja la necessitat no només d'ensenyar als més joves com fer-la servir, sinó també d'educar-los i donar-los eines sobre com utilitzar-la. L'activitat ha tingut com a objectiu conscienciar els més joves sobre les conseqüències de l'ús intensiu i irreflexiu de les xarxes socials i la quantitat de dades personals que s'emmagatzemen sobre cada un de nosaltres.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Entrem en la recta final del curs escolar. El proper 20 de juny acaben les classes pels alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius, mentre que els alumnes d'infantil i primària encara allargaran un parell de dies més, fins al dia 22. A partir d'aleshores és temps de casals d'estiu, campus, colònies i campaments, entre d'altres. Avui en volem parlar, volem conèixer algunes de les propostes que hi haurà a les nostres comarques i començarem amb un parell a l'Alt Penedès. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, anem ja a descobrir alguns dels casals que tindrem aquí a la comarca i comencem molt esportius. Per això el que ens acompanya és el secretari tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, Pep Basolí. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, què tal? Mira, preparant ja tot el tema.
Suposo que acabant de lligar, no? Com bé dius, els últims retocs per començar, res, ja en un parell de setmanetes.
Sí, ja hi som. El que passa que previ als casals d'estiu també tenim les tardes de juny, que també hem tingut molta demanda aquest any. Però sí, la feina important és ara al mes de juliol preparar que pel dia 26 de juny, que serà el primer dia de casals d'estiu, tot estigui a punt.
Pep, recordo que l'any passat, quan parlàvem, apuntàvem ja xifres molt altes d'infants i joves, també de monitors. No sé si continua una miqueta aquesta tendència.
Nosaltres tenim una previsió molt semblant a l'any passat. De fet, els equips de treball són els mateixos que van acabar l'any passat, tenint en compte doncs, aquesta previsió de la quantitat de nens que vam moure. De moment, les inscripcions les vam obrir fa un parell de setmanes i van a bon ritme. Jo suposo que sí, que ens mourem més o menys amb les mateixes xifres de l'any passat.
Fes-nos una miqueta de memòria, aproximadament, nombre de xifres.
Sí, vam arribar a gairebé els 4.000 nens l'any passat. Va ser un any bestial. Vull dir, un any bestial perquè suposo que tampoc ens esperàvem. Mm-hmm. Veníem d'any de Covid, que sí que va anar força bé per venir la situació d'on veníem, però l'any passat realment no ens ho esperàvem i vam haver d'agafar molts monitors a última hora. Mm-hmm. Aquest any, en previsió, ja et dic, els equips de treball són els mateixos que van acabar l'estiu passat, una mica amb això, no? Que, tenint en compte que pensem que tindrem una previsió molt semblant a l'estiu 2022.
Parlem de 4.000 joves l'any passat. Quants monitors?
Sí. Doncs mira, si més o menys, clar, són 4.000 inscrits en total, no? Que no vol dir que fessin tot el casal d'estiu, mm-hmm. Fessin les 5 setmanes que nosaltres plantegem. Però vam arribar als gairebé 300 monitors. Sí, per nosaltres va ser una xifra rècord, mai havíem arribat a aquestes xifres.
I com es gestionen equips tan grans?
Mira, sí, no, la veritat és que t'haig de dir que l'any passat ens va agafar per sorpresa. Vam arribar-ho, vam fer-ho bé, penso. El que va ser que sí que l'equip de gestió del Consell ens vam cremar bastant, perquè, ja et dic, no ens ho esperàvem. Aquest any, en previsió, nosaltres a nivell intern també hem crescut. També hem agafat un parell de persones més i ens hem una mica repartit les tasques, més que res perquè no ens torni a passar el mateix que l'any passat, saps? Que a última hora començar a agafar gent, algunes tasques, clar, es van multiplicar, potser multiplicar no, però, clar, són més complexes, no? Tu que dius tu, mous molta gent, molta diversitat, cada persona és un món. També les activitats també se'ns van desbordar. Per exemple, si teníem reserves per X nens, vam haver de fer omplir reserves per X més 2, que moltes vegades les cases de colònies o les reserves que havíem fet en determinats tallers no tenien la capacitat per absorbir tants nens. I tot això doncs, va ser una mica, entre tots, intentar posar remei. Ja et dic, va sortir tot bé, però aquest any, en previsió, ja ho tenim tot bastant més controlat, la veritat.
Pep, després de 3 anys de pandèmia, podem dir que ja ho hem superat. Sí que és veritat que amb aquestes dades de l'any passat hi havia una miqueta de por, però sí que l'any passat ja aquesta por ja no hi era tant com en els anys anteriors. Suposo que aquest any ja podem dir que ho hem passat, això.
Sí, jo ja et dic que s'està actuant en total normalitat. El que passa que cada any sempre surt algun factor o una externalitat que et fa canviar algun plantejament. Aquest any és la sequera. Mm-hmm. És les restriccions d'aigua, que també és un punt a tenir molt en compte, perquè clar, al final a l'estiu també tires molt d'activitat d'aigua. Doncs aquest any doncs, ens passa això, que hem de buscar alternatives a l'aigua. Mm-hmm. Però sí, en quant a Covid penso que estic en el tema ja està superat.
Ara parlaves de la sequera. Sí. Cops de calor també, moltíssima calor. No sé si també és un afegit, perquè al final en casals com el vostre, amb aquest caire esportiu, això no sé si complica una mica més la cosa encara.
Complica una mica més la cosa, sobretot també amb les activitats dirigides als més petitons, a infants de 3, 4, 5 anys, que sobretot ens passava amb alguns casals que en aquesta franja no els portàvem a la piscina, sinó que fèiem piscina al casal. Teníem piscines aquestes de capacitat petita mitja, capacitat de 20 persones per tal, aquestes per remullar-te una mica, que ara no sabria dir-te de quants litres són, però clar, aquest any no les podem utilitzar, aquestes piscines. Teníem un estoc bastant gran de piscines que es quedaran al magatzem. Llavors, clar, vam hagut de buscar alternatives amb aquestes franges més petites de què fem perquè es remullin. I clar, al final també és el que dius, fa calor i les tios han de remullar sí o sí. I bueno, doncs això ha sigut una mica fer un puzzle perquè aquests nens doncs, els hem de portar també a les piscines. Quan en un principi no els volíem portar, ja et dic, més que ara perquè són petits, perquè les piscines estan bastant plenes de gent. I bueno, al final doncs han buscat alternatives i s'ha arribat a una solució que penso que els pares també estaran contents.
Pep, escampeu casals per tot el Penedès. On hi sereu?
Mira, aquest any fem 31 casals d'estiu. Estem a molts llocs de la comarca. Estem a Vilafranca amb quatre escoles, amb les AFES de quatre escoles públiques. A Vilafranca també fem un campus de bàsquet conjuntament amb el Xamba de bàsquet. A Sant Sadurní estem amb el bàsquet Sant Sadurní. Estem també amb el voleibol de l'Inter i també aquest any estem amb el futbol sala de Sant Sadurní. Estem a Torrelavit, estem a Sant Quintí a Mediona, estem a Mediona, al Pla, a Torrelavit, estem a Olèrdola. Ja t'ho dic, ara estic dient de memòria, que no tinc aquí la xuleta, però estem a molts llocs de la comarca, la veritat.
Déu-n'hi-do.
Estem contents. Sí.
Al final, a cada municipi, suposo que aquests casals tenen moltes coses en comú, però també tenen coses que els diferencien els uns dels altres.
Sí, jo sempre ho dic. Sí que intentem treballar sempre amb el mateix eix d'animació comú en tots els casals d'estiu, o en la majoria de casals d'estiu, però tots són totalment diferents el dia a dia. Clar, juguem molt també amb els recursos que tenen els pobles. Lògicament no és el mateix la gestió d'un casal d'estiu a Vilafranca que un casal d'estiu a Sant Cugat Sesgarrigues o Sant Martí Sarroca. En aquests pobles aprofitem molt els recursos de les instal·lacions municipals i també de l'entorn de cada poble, que donen molt de joc per fer activitats.
Pep, fins quan teniu obertes les inscripcions?
Mira, les inscripcions, n'hi ha algunes que les tanquem aviat, per exemple, a Santa Margarida dels Monjos, perquè també vam sortir bastant abans, però la majoria les tanquem el 16 de juny. El que passa que també sí que, bueno, això fa lleig de dir-ho, o queda malament de dir-ho, que deixem una mica de marge. Si no omplim places, tot i tancar el dia 16 de juny, si algú s'apunta més tard i encara tenim places, doncs deixem que encara s'inscrivi. Però la majoria de llocs és fins al 16 de juny.
Que la gent s'afanyi si vol apuntar els nens, els joves, a aquests casals.
Sí, sobretot, mira, ara ho has dit, els joves. Els joves és un sector que nosaltres ja fa 4 estius que muntem a Sortida Jove. Sortida Jove és unes colònies enfocades a nois i noies de primer a quart d'ESO, que l'any passat van anar a Tamarit, al càmping de Tamarit, i ja feien totes activitats aquàtiques, i aquest any els enviem a Deltebre. Aquí sí que tenim, fem dues tandes de 100 places a cada una, i aquí sí que se'ns omplen les places. Aquí sí que el dia, ara no tinc present quin dia acabem les inscripcions, o tanquem les inscripcions, però aquest dia sí que et dic que fins i tot s'omplen abans de tancar les inscripcions.
Segura.
Això que... Digue'm, perdona.
Segurament és justament una franja d'edat que queden una mica desemparats, perquè no s'acaba de fer massa cosa que estigui relacionada amb aquesta edat. Hi ha molts casals
Correcte.
Que potser acaben a sisè de primària, alguns a segon d'ESO, i hi ha aquesta edat en la que de vegades falta, no? Proposta.
És una franja complicada. Aquí a Vilafranca sí que tenim un grup dirigit a ells, de casal d'estiu, que sí que oferim les 5 setmanes, però també t'haig de dir que difícilment aquesta franja d'edat, aquests joves, fan 5 setmanes de casal. Per això nosaltres hem d'apostar per fer una setmana de colònies potent i que disfrutin durant aquesta setmana. No és la mateixa necessitat, que a vegades també els casals d'estiu ja sabem que és una eina també de conciliació laboral per a les famílies, saps? Clar, al final aquesta franja d'edat també ja poden tirar més, ja poden anar més sols. Però sí que també se'ls ha d'oferir alguna cosa perquè l'estiu és molt llarg. Per això nosaltres oferim això, no? Una setmana molt potent, Sí que hi ha alternativa de fer casal d'estiu també en diversos llocs, però et dic, no acostumen a fer les 5 setmanes ni molt menys. Acostumen a fer això, la setmana aquesta de colònies, més potser alguna setmana, però no fan 5 setmanes com podria fer un nen de 3 a 11 anys.
Propostes per a totes les edats. Ho deixem aquí, Pep. Un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Avui apropant-nos a aquests casals d'estiu esportius a l'Alt Penedès, que en tenim un bon munt. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Fins la propera. Vinga, bon dia.
I encara sumarem una proposta més. És el Fes Estiu de Sant Sadurní. Ho farem de la mà de la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Marta Castellví. Molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Marta, amb el Pep repassàvem fa un moment els casals esportius a la comarca, que són molts i amb xifres astronòmiques, però ara anem amb una proposta més de petit format. És, com dèiem, el Fes Estiu, una proposta per joves a partir dels 13 anys, que és aquesta edat que ja no entren al casal d'estiu, però potser encara no són lo suficientment grans com per quedar-se tot el dia a casa i sí que busquen alguna proposta d'algun dia, d'alguns dies, alguna proposta potser més aïllada.
Exacte. Bueno, de fet, la proposta va néixer amb aquesta intenció, no? D'arribar a aquests joves que, com bé deies, ja són grans, doncs, per anar al casal d'estiu, perquè el casal d'estiu és fins a segon d'ESO, que ja són, doncs, aquests 12 i 13 anys, però també, doncs, a la vegada són massa joves, doncs, com per poder treballar o tenir feines d'estiu. Llavors, la proposta, doncs, neix amb aquesta voluntat d'arribar a aquests joves i també, doncs, fer propostes amb horaris flexibles i de caire, doncs, que els hi pugui interessar perquè puguin tenir, doncs, també els seus espais i les seves activitats durant, sobretot, aquest mes de juliol, que es pot fer molt llarg i que, per tant, doncs, també és interessant que ells tinguin, ells i elles, la seva proposta.
Activitats que comencen el 26 de juny, s'allargaran fins al 12 de juliol, una àmplia gamma d'activitats amb 11 propostes.
Sí. Això també ho busquem, doncs, molt preguntant amb altres participants, doncs, d'altres anys, a veure cada any, doncs, cap a quina línia hauríem d'anar més, el tipus d'activitats. N'hi ha que sempre funcionen i que sempre s'omplen i que són, doncs, podríem dir un clàssic, com és, per exemple, el curs de premonitors de lleure, que això són, doncs, formacions necessàries per poder treballar, doncs, sobretot en aquests casals d'estiu i tot això, i això sempre és una demanda i sempre, doncs, intentem fer aquestes formacions. I després, doncs, tot tipus d'activitats, les de cuina sempre funcionen molt bé, la defensa personal ja els últims anys, doncs, també és una proposta que encaixa molt, i també últimament tot el que ve relacionat amb noves tecnologies, realitat virtual i tot això també, doncs, funciona molt bé, i de fet són els propis joves qui ho demanen.
De fet, ara parlaves d'aquestes noves tecnologies perquè tenim un taller de foto d'Instagram, un de realitat virtual.
Sí. Al final són propostes que els últims anys, doncs, a nosaltres també ens ha tocat reinventar-nos i al final adaptar-nos a aquesta nova realitat, perquè sí que hi ha tallers i propostes, doncs, que sempre encaixen, però els últims temps, doncs, han vingut apareixent tots aquests nous escenaris i al final també, doncs, són eines que formen part del dia a dia de la gent jove, i per tant, doncs, també adaptar-nos en aquest sentit és important, i també hem vist, doncs, que funciona i que encaixa amb el que ells volen i el que ells demanen.
Marta, les inscripcions els van obrir el dia 1 de juny a les 9 del matí via online a través de www.sansadurní.cat. Com estan anant?
Doncs bé, he de dir que les inscripcions, no hi ha data límit per inscriure, sinó que, doncs, es tancaran quan s'obrin les places. Ja, com deia al principi, les places són limitades, també són gratuïtes, cosa que totes les activitats són gratuïtes, cosa que això fa, doncs, també incentivar molt més la participació. I sí que ens trobem també que moltes vegades són els mateixos grups de joves que s'inscriuen a una activitat, doncs, que ja s'animen a fer una segona segona o fer una tercera. Per tant, jo sí que des d'aquí animaria a tots els joves que tinguin interès doncs, de participar en alguna de les activitats que ho mirin amb temps que al final, com que són... Busquem també doncs, no grups molt, molt grans, sinó grups més aviat reduïts perquè l'activitat es pugui fer, doncs sigui el més profitosa possible, sí que animaria a qui tingui interès o intenció d'apuntar-se que ho miri, perquè quan s'omplin doncs, els aforaments tancarem les inscripcions.
A www.sansadurni.cat poden fer aquestes inscripcions, consultar aquestes 11 activitats, aquest curs de premonitors, un de pentinats low cost, un de defensa personal, un escape room, un taller de teatre i expressió artística, tallers de cuina, Minecraft, un taller de foto Instagram, un de realitat virtual i un altre de collage. Són aquestes propostes, com dèiem, des del 26 de juny i fins al 12 de juliol. Marta, el Pep ens parlava d'aquesta, i parlàvem també a l'inici, d'aquesta edat complicada, no? Dels 13 cap endavant, una edat on històricament s'ajunten diferents temes, i és que potser ja no tenen edat per anar a un casal d'estiu, per estar tot el dia, no? Al casal d'estiu. Tampoc volen lligar-se durant un mes, anar fent el mateix, però tampoc tenen edat, segurament, per quedar-se sols a casa, no? I és aquesta edat en la que acostumen a mancar les propostes i aquest fes estiu arriba una mica per omplir aquesta franja.
Sí, com bé deies, tampoc no és una edat on vulguin lligar-se molt d'horaris ni tenir doncs, una proposta fixa, i nosaltres sí que l'experiència ens diu que el fes estiu en aquest sentit funciona molt bé perquè són doncs, dies així com doncs, més espontanis, horaris diferents, n'hi ha que són al matí, n'hi ha que són a la tarda, i aquesta flexibilitat sí que ajuda més a la participació. El que és evident també és que les propostes els hi encaixin, o més ben dit, que siguin ells mateixos també qui facin les propostes, i a nosaltres, de fet, ens és molt útil, i és el que busquem, que ells mateixos proposin el que els interessa més, no? Al final són ells i elles qui han de tirar endavant tot això, i tampoc té cap mena de sentit doncs, fer propostes que no els interessin o que no sigui el que ells volen o el que ells necessiten. I el fes estiu funciona bé en aquest sentit. Sí que és veritat que els anys de la pandèmia doncs, eren èpoques més complicades, però ara tornem a reprendre el fil i crec que és important que s'ho facin seu, i sobretot que si hi ha activitats doncs, de les que estan programades que ja no encaixen, o n'hi ha d'altres que potser nosaltres no hi hem caigut però que estan molt de moda i que poden funcionar, doncs evidentment que les portes de l'Índex estan obertes precisament perquè els i les joves puguin fer les propostes i al final doncs, tirin endavant tot això.
Al final, no només en el fes estiu, sinó en totes les propostes que feu des de joventut, la clau de l'èxit sempre és que són propostes per joves i per a joves.
Sí. Que ells prenguin part de tot el que es fa crec que és imprescindible i que, de fet, s'ha d'anar molt més en aquesta línia. En aquestes edats tampoc té cap mena de sentit dir el que s'ha de fer o marcar les línies, sinó que han de ser ells i elles qui s'ho facin seu al final. És que crec que no hi ha una altra manera i de fet, moltes vegades, quan ells participen d'aquestes activitats, doncs ja et van dient, doncs mira, això funciona més, o això més s'hauria de canviar i tal, i al final és anar polint tot això, i que les polítiques de joventut són això, comptar amb la seva veu, amb el que és el del seu interès, i anar per aquesta línia que al final també l'experiència ens diu que és la clau de l'èxit.
Una edició més del Fes Estiu que, com bé comentaves abans, Marta, es recupera també, es continua fent després dels anys de pandèmia, han estat anys complicats també pels joves, aquest reprendre, aquest tornar a fer i no deixar de fer mai propostes pels més joves també és important.
Sí, de fet, en aquests dos anys que vam patir la pandèmia, no, corríem el risc de que si deixàvem de fer les activitats perdíem generacions de joves, no? Almenys un parell doncs, es quedaven sense conèixer aquests projectes. Nosaltres ho vam tenir clar des del principi i ho vam tirar endavant. Evidentment, amb complicacions i fent adaptacions doncs, que no ens haguéssim cregut mai que havíem de fer, però crec que és important doncs, tirar endavant les coses tot i les complicacions i també anar-les adaptant, perquè al final el Fes Estiu és una proposta, un projecte que ja té uns anys i que la realitat dels joves d'avui no té res a veure amb la realitat dels joves de quan va néixer aquesta proposta. Mm. Llavors, adaptar-ho i anar-ho adequant doncs, a aquestes noves realitats que van sorgint també és molt important. No? Si ens quedéssim sempre estancats, crec que seria un error perquè els joves d'avui no tenen res a veure amb els joves de quan va néixer aquesta idea i la seva realitat canvia. Per tant, les propostes que es fan des del Servei de Joventut han d'anar al costat d'aquesta transformació perquè segueixin evolucionant i millorant i sobretot doncs, donant resposta a les seves demandes i a les seves necessitats, que al final doncs, és el que venim a fer i és la nostra feina.
Que important aquesta evolució. Marta, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, avui parlant del Fes Estiu. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al Penedès en xarxa i res, ens retrobem dijous per parlar en aquest cas de les festes de barris. Que vagi molt i molt bé.
Allà estarem, moltes gràcies.
Aquestes són les dues primeres propostes que us presentem al tema de la setmana, dedicat avui als casals d'estiu, als campaments, a les colònies, a l'oferta de lleure d'aquest estiu a les nostres comarques. Ara farem una pausa i alguns anuncis que hem de posar. De seguida arriben les notícies de les 10 i després del butlletí seguim amb aquest tema de la setmana i en aquest cas us presentem dues ofertes més als casals d'estiu de Sant Jaume dels Domenys i de Santa Oliva, darrere dels quals hi ha la mateixa empresa, la Vilafranquina, més que lleure. De seguida.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.